Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
I l'actualitat d'aquest dilluns ens porta fins a la capital del Baix Penedès, on acaben de presentar tota la nova programació del temporada per aquest semestre. Per conèixer totes les obres i concerts, tornem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns qui t'acompanya.
Doncs avui m'acompanya un conegut d'aquest programa, que jo ja crec que podria ser col·laborador. És l'Oriol Toldrà. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Molt bé, gràcies.
La setmana passada es va presentar el temporada. Estàvem esperant amb candeletes aquest primer semestre de l'any 2024, molt farcit també, molt marcat per aquest any Guimara, però s'ha de dir que hem vist el programa i déu-n'hi-do. Com sempre, t'haig de preguntar, valoració del temporada fins al mes de desembre, com ha anat?
A veure, nosaltres estem molt, molt orgullosos. A veure, hem tingut una gran... Més de 9.000 persones han passat pels nostres equipaments i han disfrutat del que nosaltres hem proposat i hem tingut molt bona rebuda. Ens han tingut un feedback molt... molt gratificant per part dels assistents. I el que realment ens dona aquesta força i aquestes ganes de continuar és que ens han tingut apressionant durant el mes de novembre i desembre, sobretot quan sortirà la temporada. Vinga, va, que aquest any volem tornar ja a saber què ens donareu. I això realment ens omple molt. I nosaltres, tot i que volíem que aquest any es pogués sortir la temporada per les festes i perquè la gent ja pogués treballar tot el primer semestre a nivell organitzatiu, de què vinc, qui no vinc, i sobretot perquè el Nadal és a vegades un bon moment per regalar cultura, doncs no va poder ser, i per qüestions tècniques, sobretot encaminades a aquest any Guimarà, perquè hi ha una gran feinada d'organització de diferents activitats que es fan durant l'any de Guimarà. Nosaltres també en fem bastantes. I això, doncs, bueno, ens ha donat doncs, aquesta, diríem, posposar aquesta sortida del temporada fins ara al gener. Però, bueno, ara ja, de cara a aquest semestre, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, aquest any important, com deies tu, d'aquest any, d'aquesta celebració del centenari de Guimarà, i que nosaltres, bueno, treballarem fortament, bueno, a les propostes que tenim ja per aquest semestre ja es veu, i evidentment encara queda doncs, la resta de l'any per seguir posant coses. Però bueno, hi ha coses divertides que es donaran aquest any i que ja s'anirem a explicar.
Comenceu, no aquesta setmana, sinó l'altra, passeu al Carnaval, com és lògic, enceteu amb la festa el dia 16 de febrer a les 8 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà. Explica-t'ho el programa i després ja...
Sí, a veure... nosaltres, casualitats de la vida, després d'una festa com és de la Carnaval, fem nosaltres una festa teatral. A veure, això és... La festa és una cosa que realment ens omple d'orgull, perquè és una coproducció que hem fet Teatres en Xarxa. Teatres en Xarxa és una associació de diferents teatres de Catalunya que treballen amb això, amb aquesta xarxa de poder programar diferents obres. Evidentment, si crees com una espècie de gira, doncs amb un preu més assequible i, a més, amb una difusió molt més àmplia. Però aquesta de la festa és una coproducció que hem fet amb el TNC. Teatres en Xarxa i TNC. I nosaltres, en aquest cas, el Teatre Àngel Guimarà, som el tret de sortida d'aquesta gira, d'aquesta proposta. I la festa és una proposta que realment ens ha encantat, perquè és una proposta per joves. És una proposta directament a un públic entre 14, 16, 17 anys, específica i especial per ells. Evidentment, tothom hi és ben rebut, però és una proposta, jo crec, molt innovadora. I l'altra proposta i l'altra cosa innovadora d'aquesta obra de teatre és que el públic, que a més, malauradament per aquest tema tècnic, és un públic limitat, és a dir, només tenim 240 butaques obertes, tots van amb auriculars.
Uau.
Perquè en tot moment estàs amb els actors. O sigui, és com si estiguessis dalt de l'escenari amb ells, a nivell sonor i tot plegat. Està, realment és una, molt immersiva. A més també és... per la gent jove també és una manera de tenir-los captats tota l'estona l'atenció. És com si estiguessis amb els actors, ells, això, doncs, una sensació que és molt, molt directa, i a més et parlen de coses que realment t'afecten el dia a dia, sobretot, i durant aquests últims dies, o bueno, mesos enrere, que s'ha parlat molt del tema de la gent jove i la sexualitat, aquí és un dels temes que es tracta molt directament, com s'entra la sexualitat la gent jove avui en dia. Per tant, és una proposta innovadora i, a més, que intentarem que vingui molt gent jove. Ja sabeu que a la temporada, des de fa un temps, tenim aquesta proposta d'entrades a 3 euros, el T3, d'aquells joves dels 15 a 30 anys que estiguin empadronats aquí a Vendrell, que tenen entrades a tots els espectacles de temporada per 3 euros. I això esperem que també sigui una manera de que vinguin i disfrutin d'aquesta hora. Però és una cosa molt, molt potent. I he donat una mica més de rellevància en aquest, perquè realment estem molt contents de que és una coproducció, és una cosa que hem fet nosaltres i que volem destacar i que espero que en puguem fer més. L'any passat vam tenir una acceptació d'això del T3, és a dir, que estem intentant que la gent jove, evidentment, en la gran ajuda dels instituts d'aquí al Vendrell, també cal destacar-ho, però estem parlant de que 500 persones, 500 joves, han vingut al teatre, cosa que abans era una mica més complicat. Clar. I amb això, per això, d'aquí el T3, seguim apostant per aquest T3, perquè jo crec que està donant els seus fruits. Malauradament, sempre has de tractar amb el tema del preu, però jo crec que, mica a mica, així els hi vas agafant una mica de ganes de venir, evidentment, i si a més portes propostes d'aquestes que són més directament per ells, doncs sí, jo crec que funcionant. Bueno, tenim altres propostes. Vaig així ràpid, que després sempre acabem dient ens falta temps.
Exacte.
Aniré una mica ràpid així per sobre. Com sempre, el web del temporada és tot, hi ha el programa penjat, hi ha els diferents programes penjats, cadascun de les obres i dels concerts que fem més explicats. També tenim, en el mateix programa de temporada, hi ha un telèfon, que és un WhatsApp, que allí nosaltres, un WhatsApp que nosaltres donem d'informació, però també es poden fer preguntes si algú té alguna qüestió, i si no, hi ha els nostres telèfons que ens poden trucar, i nosaltres, com sempre, els explicarem tranquil·lament el que vulguem fer. I tant, això és el que és la nostra feina. Vinga, seguim.
Vinga.
Després, les setmanes després, tenim la gran missa de Mozart. És una... Mozart, el més reconegut de Mozart és el Requiem de Mozart, a nivell d'obres, diríem, més de cara religioses, per dir-ne manera. Hi ha una que és el Requiem, que és el més famós, i l'altra, que no és tan famosa, però que també està, que és molt potent, que a més és una missa, és una gran missa, que Mozart la va dedicar a la seva dona. Aquesta missa és inacabada, però bueno, estem parlant d'una orquestra amb coral i solistes que hi haurà a dalt de l'escenari de l'Auditori Pau Casals. Jo crec que és una obra molt interessant, molt potent. A més, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que és una orquestra de cambra que ja ha participat amb d'altres vegades a l'Auditori, que ho fan realment molt bé, i la Coral Polifònica de Vilafranca, que a més nosaltres estem molt contents que aquesta proposta hagi vingut aquí, perquè també hem exportat cantants d'aquí a Vendrell a la Polifònica, i això ens fa gràcia que hi ha gent que canta aires del Vendrell que també vinguin a fer aquesta proposta aquí a l'Auditori Pau Casals.
Sí.
Després, hem passat de la festa a The Party. The Party és una obra d'artistes més reconeguts. La festa és d'artistes coneguts però joves. Aquests ja són més consolidats. I això ja és una obra més potent. És una tragicomèdia, per dir-ho d'una manera. Bueno, és comèdia, però bueno, és d'aquelles obres que avui en dia es fan aquí. Evidentment, és una obra que ja està rodada per Barcelona i venen aquí a fer-se... A veure si els hi podem portar amb la gent d'aquí al Vendrell, que jo crec que ja ha tingut bastanta acceptació. Tenim després Pony Menut, proposta a familiar. Familiar no vol dir infantil, eh? Familiar vol dir familiar. Pony Menut ve d'una proposta del Pony Pissador, és un grup que fa música, diríem, de caire tradicional, les lletres no són gens tradicionals, són més aviat trencadores. És un grup molt divertit i, bueno, diríem, els adults s'ho passen molt bé en els concerts, és molt, molt divertit. Però, clar, aquests adults tenen canalla, que també els han portat amb aquests concerts i que també s'han passat bé, i demanaven, doncs, una proposta més infantil, i fan aquesta proposta infantil. Mm-hmm. Són molt... si no heu vist mai el Pony Pesador, aconsello que mireu per YouTube els vídeos, que a més es fareu un fart de riure, que són molt divertits. Mm-hmm. I venen aquesta proposta amb el Pony Menut, que, evidentment, és un format més, més reduït que del concert que fan ells. Vale? Mm-hmm. Són instruments de corda i de vent, però no hi ha ni bateries, ni guitarres, ni guitarres elèctriques, en refereixo. És, mm-hmm. és molt, diríem... acústic, per dir-ho d'una manera,
sí.
Però és molt divertit. Mm-hmm. Després, un concert ja encaminat al jazz. Organizing és un grup liderat per, una proposta liderada per el Gerard Nieto, que és un pianista de jazz molt important aquí a Catalunya, però que, a banda de tocar el piano, doncs, ha fet aquesta proposta que va liderada, l'instrument és un òrgan Hammond, que els òrgans Hammond són aquells òrgans que als anys 50, 60, 70 es van fer molt famosos, però que, perquè substituïen els òrgans d'església, dels tubs grans, i eren òrgans electrònics. Mm. I tenen un so molt característic, sobretot a les misses aquestes que fan de gospel als Estats Units, són wow. molt reconeguts aquests sorolls. Doncs ells fan una proposta amb cançons d'aquesta època, 50, 60, 70, amb aquest instrument, a més, amb cinc músics més, amb una formació amb vents i percussió. I a més, hem tingut la sort, perquè és un concert que es farà únic i exclusiu. O sigui, aquesta proposta anirà, diríem, amb un convidat, tindrà amb un convidat, que és en Michel Pastré, que és un saxofonista mm-hmm. francès, que normalment no està en aquesta proposta, però ens ha coincidit les dates i serà una proposta que, direm, única. No el faran més aquest concert enlloc, el faran wow. només l'Auditori Pau Casals. Jo crec que serà, bueno, aquest el Michel Pastré és un gran saxofonista, si a més hi posem tota la resta, jo crec que serà un concert que anirà molt bé.
Molt top.
Molt top, sí, la veritat. Després tenim aquesta proposta, la Illa Deserta. La Illa Deserta és aquesta obra que... Bueno, ja és d'aquests dos artistes, el Miqui Esparvé i la Maria Rodríguez. Miqui Esparvé encara no havia vingut aquí al Teatre Àngel Guimerà i ens feia molta gràcia que vingués. I això també és una proposta, diríem, alegre, però ells mateixos ho defineixen com una comèdia trista.
Ja.
És una comèdia, però bueno, que hi ha una mica de... Avui en dia tota aquesta manera de fer aquestes, diríem, aquestes obres dramàtiques, però amb una mica de comèdia, triomfen molt, perquè el drama, si una mica amb alegria, es passen millors, sí. Doncs aquí, en aquesta proposta de l'Illa Deserta, també es fa. Jo crec que també serà agraït, i sobretot a veure el Miqui Esparvé aquí al Vendell, que no ha pogut venir fins ara, i ara en aquesta proposta el recuperem. Mm-hmm. Vale, a continuació, l'Auca del Senyor Esteve. Del famós programa de TV3 La Puntual, es crea aquesta obra de teatre, es fa aquesta proposta teatral de l'Auca del Senyor Esteve. L'any passat vam tenir el Llop Terra Baixa a través del programa Llop. Aquest any els càstings d'aquest programa La Puntual, un dels llocs va ser el Teatre Àngel Guimerà. Uh-huh. I com no havia de ser així, doncs ara ve el resultat que va començar en aquests càstings del Teatre Àngel Guimerà, i aquests resultats no és més que aquesta Auca del Senyor Esteve, una proposta que, de la mateixa manera, evidentment, passat pels sedars de l'Àngel Llàcer, que de la mateixa manera que es va fer en el Terra Baixa, doncs aquí es fa en l'Auca del Senyor Esteve. Uh-huh. Bueno, què més explica de l'Auca del Senyor Esteve de Santiago Rusiñol? Pues, bueno, doncs, aumentado y corregido pel senyor Àngel Llàcer. A partir d'aquí ja... I ara tenim... una de les propostes musicals que a més ens fa gràcia, que és aquesta gira dels 10 anys d'en Joan Rovira. Mm. Joan Rovira ja és un músic estimat perquè va formar part de la programació de la Festa Major d'ara fa, crec que si no recordo malament, del 2019, mm-hmm. aquí al Vendrell, i va ser una persona, i és, perquè ara ja el conec jo també, una persona que s'implica molt, que és molt oberta, que és molt propera, que de seguida s'apunta un bombarder en el seu, i en el seu moment amb els administradors d'aquí de la Festa Major ho va fer, i va fer el vídeo de promoció de la Festa Major, de seguida es va... Però com sabeu, Joan Rovira, van de ser un gran cantant i que evidentment, porta 10 anys dalt de l'escenari fent música, és també conegut perquè és el germà de la Carol Rovira, que va ser jurat a Eufòria. Vale? I, bueno, doncs, vindrà a fer aquest concert en format banda, que esperem que, evidentment, tocarà els seus grans temes durant aquests 10 anys i que esperem que agradi a tothom. Nosaltres tenim unes ganes terribles de rebre'l i disfrutar-lo. I després, el diumenge següent, tenim la Tresca i la Verdesca amb la contraorquestra. La Tresca i la Verdesca és un grup de... També això és un espectacle familiar. I la Tresca i la Verdesca és un grup també de que ja acostuma a fer propostes familiars, ells com a sol, però que en aquest cas venen acompanyats de la contraorquestra. La contraorquestra és un grup musical que es fa a través de l'Escola Contrapunt de Llorenç del Penedès. I llavors venen amb una gran orquestra, perquè clar, la contraorquestra realment és molt gran, i ells fan aquesta proposta. És una proposta musical que es diu Api Simfònic, i que també el farem al Teatre Àngel Guimerà, i esperem que la gent el disfruti. És una mica més llarg que una proposta familiar habitual, que dura entre 3/4 d'hora, 50 minuts, però, evidentment, com que hi ha tant de música i tanta moviment, això ja val la pena aprofitar-lo una mica més. Però jo crec que agradarà molt. Sobretot, insisteixo, públic familiar, no públic infantil.
Públic familiar. Important.
I ara ve la recta final. La recta final és Guimerà, com tindrem aquest any al Vendrell, Guimerà amb vena. Perquè, sí, clar, comença Arran de Terra, és una obra de Guimerà, no tan coneguda com les altres obres habituals. És un drama. Però aquí els Inestables, el grup Inestables del Vendrell, l'han volgut, bueno, donar-li, evidentment, n'han fet una versió, no la faran totalment sencera, perquè és molt extensa, l'han fet una mica, l'han reduït, i li han donat una mica de tocs d'humor perquè no sigui tan dramàtica. És una proposta que es fan al Teatre Inestable. El Teatre Inestable ja és un grup que intenta, doncs, bueno, que nosaltres també intentem de tant en tant portar-lo com a grup d'aquí del Vendrell i que fa propostes molt interessants molt sovint. I aquest any Guimerà, evidentment, si volien sumar, era molt normal, i aquí va aquesta obra. I després hi ha el següent cap de setmana, que és el 17 de maig i el 19 de maig. El 17 de maig és una proposta que ve des de l'Institut Baix Penedès del Vendrell, i és el que ens donarà una visió aquest any, a banda de ser l'any Guimerà, el centenari de l'any Guimerà, també és el centenari de Papa Seid. Són dos poetes que en aquest any conflueixen en aquest centenari, i aquí el que fan aquests alumnes de l'artístic de l'Institut Baix Penedès és confrontar aquests dos poetes. Desconfrontar els dos, el Guimerà poeta i el Papa Seid poeta. I a més, sí, però és una cosa molt, molt xula, perquè va acompanyat de música, però va acompanyat de música, per exemple, estem parlant de ska, estem parlant de heavy metal, estem parlant de... Sí, és una proposta molt trencadora, eh? La veritat és que, i evidentment és un públic, és una cosa per... És poesia, però és per un públic jove, també. Clar. Perquè està fet per gent jove. Aquí també esperem que els joves vinguin a veure una proposta que realment és important a veure, la vessant poètica, però també la feina que estan fent la gent artístic dels instituts, i sobretot del Baix Penedès, i en aquest cas de gent jove, que fan coses realment molt xules. I el tro final d'aquesta temporada és una obra que es diu Mosaic de Passions, que és de l'autora, és la Neus Oliveres. La Neus Oliveres és vendrellenca i, a més, és molt... una persona que realment ha treballat molt el tema Guimerà i en sap molt del tema Guimerà, i ha fet una proposta basant-se en dos personatges de Guimerà, però ben bé no serà una obra sencera de Guimerà, sinó ella ha fet una autora, una adaptació de dos personatges amb una altra, diríem, temàtica, una altra... no ho sé, una, és que tampoc no ens ho he acabat d'explicar molt, però és una, bueno, dos personatges que explicaran coses en vessant Guimerà. Clar, aquesta obra també ens fa molta il·lusió, perquè hi ha gent, hi ha tot un elenc d'artistes que els coneixem, hi ha alguns que els coneixem bastant, hi ha alguns artistes que bueno, formen part d'aquesta casa en la que estic ara jo parlant, i que ens fa molta il·lusió, perquè tant la Laia com tu sortiu en aquesta obra de teatre i ens fa una il·lusió terrible veure-us actuar.
Haig de dir que el meu paper és molt minso.
Però és igual, però és que, mira, només pel sol fet de que vingueu, estigueu com a artistes allí, que us tractarem com a tal, perquè vindreu com a artistes, no com a artistes de la ràdio que sou cada dia, sinó com a artistes de teatre, i a partir d'aquí, ostres, jo ja estic content, jo aquí, aquell dia, i a més serà l'última activitat que farem de la temporada, penses això, quina millor manera d'acabar que aquesta?
Haurem d'anar a vendre alguna cosa quan acabem.
No, la veritat és que ens fa molta il·lusió. Realment, clar, quan ens van fer la proposta no sabíem ben bé cara com quins eren l'elenc, i quan ens el van passar vam tenir una grata sorpresa. Vam pensar, ostres, que bé, que serà molt divertit. Tenim moltes ganes de veure, bueno, ja en parlarem després, en el pròxim, quan tornem a presentar la següent temporada, llavors direm, com va anar la temporada passada?
I llavors, quina valoració em fas?
Com va anar?
L'entrevistat, Déu-n'hi-do.
Clar, allò t'ho preguntaré jo a tu.
Perfecte. Oriol, com sempre, s'ha esgotat
el temps.
No.
S'ha acabat el temps.
S'ha acabat el temps. Què volies dir?
Com sempre. No, que tenim... El teatre és accessible, hem fet videodescripció, bucles magnètics, perquè la gent cada vegada, igual les taquilles, tant del teatre com de l'auditori, les estem adaptant, estem intentant adaptar els teatres per ser més accessibles, i que tenim un altre servei, que és el cangur de temporada, que és aquelles persones que vulguin venir a teatre. Hi ha 4 obres de teatre que tenen canguratge, mentre els pares estan veient l'obra de teatre. Tenim una entitat que se n'en cuida de la canalla fent-los tallers mentre estan al teatre. O sigui, anem augmentant els serveis, perquè volem que la gent vingui a teatre, disfruti del teatre i també de la música, està clar, i a partir d'aquí intentar millorar tot plegat. Com sempre, més informació al temporada.cat, abonaments, entrades, etc, tot això, i que sobretot us esperem que vingueu a disfrutar del teatre i de la música que proposem, que aquesta és el nostre leitmotiv.
I que ho feu de conya. Anava a dir una altra cosa, però no puc dir-la. No. Ho feu magníficament bé i com sempre estem superagraïts de que tinguem el privilegi de que ens ho presenteu aquí al Penedès en Xarxa, com cada semestre. O sigui que, Oriol, mil gràcies.
A tu. El privilegi és nostre, eh?
I ja sabeu, el dia al maig, que ens podran veure la Laia i a mi, a l'Àngel Guimarà.
Això, tinc unes ganes que no t'ho saps, no ho saps prou.
Jo també, a veure què surt.
Molt bé, doncs,
una abraçada.
Igualment, que vagi molt bé.
Adéu.
Vinga, adéu, bon dia.
Em fa feliç i em faci jo. M'agrada quan te'n rius, m'agrada quan m'enfado amb tu, m'agrada quan ballem, quan parles, quan em mires.
Una de les propostes del temporada és la gira Peix sense espina de Joan Rovira, que recalarà al Vendrell. Amb aquest m'agrada, anem cap al flaix.
M'agrada el pantomata, m'agrada un cigarret i la meva guitarra, m'agrada el cafè llet i fer la migdia del teu llitet. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolat espès. Saps com a mi m'agrada. M'agrada el futbol i fer el gandul a casa, la dona del veí quan surt a la terrassa.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa, les notícies.
Us donem la benvinguda a un nou flash informatiu del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. Dimarts hi ha ple a l'Ajuntament d'Olèrdola. El ple s'ha convocat a 8:15 del vespre i en l'ordre del dia s'inclou l'aprovació inicial d'una modificació puntual del pla d'ordenació municipal urbanístic en l'àmbit de dues parcel·les situades a la plaça dels Llops de Viladellops. En el ple també es preveu aprovar inicialment el plànol de delimitació de mesures de prevenció contra incendis forestals. Un altre dels acords que es traslladen al ple és el de bonificar l'impost de construccions per les obres de consolidació de la muralla del conjunt monumental d'Olèrdola. En el ple també és previst que s'aprovi el conveni amb l'Ajuntament de Subirats per la prestació conjunta del servei de dinamització de les persones grans. Tots els grups presenten conjuntament dues mocions, una sobre el finançament dels ens locals i l'altra sobre energia. Més de 20 cellers estaran presents a la Barcelona Wine Week sota el paraigua de la DO Penedès. La Fira de Barcelona acull des d'avui fins dimecres una nova edició de la Barcelona Wine Week. La DO Penedès aposta per la cita amb diverses accions amb l'objectiu de donar a conèixer el gran valor dels vins penedès entre els professionals del sector i potenciar-ne el consum entre el públic final. 22 cellers seran presents a la cita amb un stand sota el paraigua de la DO Penedès. La denominació d'origen també ha preparat dues ponències i tastos en el marc de la fira, on es presentaran vins de mínima intervenció i escumosos clàssic penedès. La DO Penedès també participarà en la primera edició del Hotel Wine Fest, amb la Ruta Penedès, una iniciativa que permetrà gaudir dels seus vins en hotels de 5 estrelles de Barcelona. La delegació de Vilafranca de l'Associació Dret a Morir Dignament celebra que la tramitació del document de voluntats anticipades s'hagi agilitat. El ple del Parlament va aprovar el 24 de gener la modificació presentada per Dret a Morir Dignament, Catalunya, del punt 8.2 de la llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica. Gràcies a aquesta modificació, el document de voluntats anticipades es podrà formalitzar davant un professional sanitari de l'àmbit de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària, preferentment del centre de referència. De manera que el tràmit serà més àgil que fins ara, perquè inclourà un nou supòsit en la forma d'atorgar el document que el fa més assequible i equitatiu. També es mantindran les dues opcions ja existents, davant d'un notari o aportant tres testimonis. Una ruta pel Baix Penedès d'ermita a ermita passa per diversos municipis en 19 quilòmetres adaptats per fer a peu i en bicicleta. Des d'alguns punts es pot veure la muntanya del Vinyana, amb les seves tres ermites. Des de l'església del nucli històric a la qual corona la muntanya, l'ermita de Sant Antoni. Són molts els que realitzen una aconsellable excursió que permet unir les tres ermites, però en la zona pot seguir-se una altra ruta per conèixer el patrimoni. La ruta de les ermites és un trajecte circular de 19 quilòmetres i un desnivell de 450 metres, que, de fet, passa per municipis del Vinyana, Mas Llorenç i la Bisbal del Penedès. Passa per l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, al Vinyana, i la de Santa Cristina, a la Bisbal. L'àrea de turisme de l'Ajuntament del Vinyana prepara el condicionament de la travessa de les ermites. La ruta està condicionada per cobrir-la en unes 5 hores a peu, però també és apta per bicicleta de muntanya.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15. Sempre als inicis de mes tenim cita amb la nostra educadora canina de referència. la Neus Bertran d'Intercanis, que ens acompanya una estoneta els dilluns i ens ajuda amb els nostres peluts. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Avui proposes parlar de la comunicació canina.
Sí, sí, sí.
De com es comuniquen els gossos.
Sí.
Entre ells.
Amb nosaltres.
Amb nosaltres.
Sí.
I suposo que nosaltres tendim a humanitzar-los i no acabem de llegir bé, d'entendre, de decodificar bé aquesta comunicació, no?
Sí, sí, sí. I com hem fet una mica cinc cèntims, no?, aquí entre tu i jo, hi ha molta comunicació canina mal entesa perquè des de la tele hi ha uns certs programes, o hi ha hagut durant molts anys, que han transmès doncs, un tipus d'educació i un tipus de comunicació o interpretació de què està dient el gos o de què li passa, que des del punt de vista de molts educadors que estem en una altra banda de pensament, de filosofia i tal, és totalment errònia, no?
Per tant, fem mal.
Sí, què passa? Clar, és que això cada setmana, durant molts anys, a la tele, programes d'encantadors, no?, de gossos i tal,
molt espectacular, segurament,
sí,
no?, tot plegat.
Sí.
I poc realista.
Sí, bastant peliculero en molts casos, no? Doncs això a la gent és el que li ha... Ho aprèn ràpid. A través de la tele aprenen les coses ràpids, no? Jo conec molts llibres, recomano molts llibres a la gent, editorials, no?, que es dediquen a la divulgació de contingut...
De qualitat.
De qualitat, sí, i de persones que porten molts anys treballant i estudiant els gossos, d'estudis que s'han fet, etc. No? Però això no acaba d'estar a les cases de la gent en general.
Home, és que és més còmode asseure al sofà i mirar la tele que obrir un llibre, ja ho saps.
Tant de bo, ostres, a la tele doncs, hi hagués programes en les que realment sortissin professionals que tenen una trajectòria realment que es pugui contrastar i, no?, i sigui, no sé, de qualitat, no?
No tan però espectacular.
Exacte.
I més realista.
Sí. Llavors, doncs això, jo em trobo que la gent amb la que treballo o a la gossera, amb la gent que parles i tal, adoptants, van bastant perduts en el tema comunicació, no, o sigui, o interpretació de què vol dir el gos, no?
Què li passa, no? Què m'està dient? Aquest gruny, aquesta mirada, la llegeixo bé o no?
Sí, o inclús entre els gossos,
entre
no?
Ells.
Sí. El meu gos quan va a la zona d'esbarjo fa això perquè vol dir que tal, no? S'ho està passant bé i potser aquell gos no s'ho està passant gens bé, no? I són moltes situacions que compliquen la vida dels gossos per no saber interpretar la seva llenguatge, la seva comunicació. És una pena, no?
Per tant, si tenim gos, hauríem de fer aquest mínim esforç, no sé si llegint el llibre o de quina manera, de conèixer l'ABC, no?, de la comunicació canina.
Sí. Hi ha un llibre que sempre recomano a tothom i, de fet, quan passo les pautes i tal, sempre envio com un resum, no?, que és els senyals de calma, perquè per a mi és un bàsic de llenguatge caní. Els senyals de calma, no?
Es titula així.
Sí. Sí, sí. Lenguaje canino, les señales de calma. En català no hi és, el trobem en castellà. Però, bueno, és un llibre curt, és petit, eh? No és molt extens.
No és un totxo.
No, ni tampoc massa tècnic, perquè sí que és veritat que en aquestes editorials a vegades hi ha llibres que a nivell usuari per professionals estan bé, però a nivell usuari de tenir un gos són bastant feixucs, no? Però aquest, per exemple, el podem trobar inclús a llibreries o el podem demanar a llibreries i és molt fàcil de llegir i realment la gent que se'l llegeix diu, ostres, ara és que veig
ara entenc tantes coses, no?
Sí. I veig el meu gos des d'un altre...
Prisma.
Sí, sí, sí. I ara entenc què em vol dir en certs moments. O sigui, val molt la pena llegir-se aquest llibre.
Doncs primera recomanació, el llibre. I ara la Neus igualment ens ajudarà una mica. Com es comunica el gos? Jo pensaria que m'haig de fixar en la mirada, en la parla, com que no parla, en el soroll que emet, però a la millor em dius la cua també és important. En què ens hem de fixar?
Sí, més aviat... Sí, la mirada és important, després les vocalitzacions que fan també, no? Perquè volen dir alguna cosa, tot vol dir alguna cosa, o quan ploren, o... Però tot aquest nivell de comunicació, quan lladren i tal, doncs ja és un nivell més elevat, més de... com si nos cridessin, no? Ja estan...
Perquè no ens hem entès d'inici.
Sí.
I ha anat pujant.
Sí. A veure, del tema lladrucs també és una part de la comunicació, no? Que seria aquesta part de cridar, no? Si la comparem amb la nostra comunicació. Però, clar, de lladrucs n'hi ha de molts tipus. Hi ha d'avís, lladrucs d'avís, el típic lladruc de quan estàs a casa, algú sent un soroll que no li quadra gaire i fa un lladruc, no? De... Ei, què passa? No? Aquí hi ha fora i aquí dintre també estic jo vigilant. No? Aquest és el lladruc d'avís. Lladrucs d'excitació, d'alegria, també, bueno, també és, aquests pues, també són bastant fàcils d'interpretar. No? Els lladrucs que són més aviat ja compulsius, que són molt doncs, un gos que està lladrant en bucle, més que comunicació... Bueno, ens comunica que aquell gos té un problema segurament d'estrès i la seva manera d'alliberar estrès és, per exemple, lladrant. Que això ja és el que comporta moltes vegades problemes veïnals, no? Però aquí, més que el gos voler dir-nos alguna cosa directament, està manifestant un problema molt...
Una emoció, no?
Sí, i un problema molt de base de... que aquell gos...
No estic bé.
No està bé, sí, i necessita... Igual que un altre gos, pues, amb aquesta situació, pot rascar la paret o trencar coses, doncs hi ha gossos que els hi dona per lladrar, no? Després, el lladruc de cridar l'atenció seria... aquest normalment està molt reforçat per l'humà, i seria el lladruc del gos que t'està mirant i t'està lladrant tota l'estona perquè li tiris la pilota o perquè li donis un tros de menjar mentre tu estàs a la taula o perquè li obris la porta o per qualsevol cosa que el gos vulgui en aquell moment.
Et reclama.
Sí. Llavors aquest lladruc d'atenció, que acostuma a ser bastant agut, molest, no? Perquè el gos està intentant que li facis cas, no? Bueno, sí, també és una comunicació, però cridant, no? I es reforça en molts casos perquè li donem aquesta atenció, encara que sigui renyant-lo. Si el gos ens està cridant així i ens girem per renyar-lo, potser en aquell moment calla, però li haurà funcionat, ho tornarà a fer, no?
Li has prestat atenció,
sí.
Tot i que no ha aconseguit el que volia.
Exacte, però ja l'has mirat.
Sí,
i
sí.
Realment en aquell moment el que reclama el gos és això, que el miris un moment, no? Bueno, aquest lladruc és fàcil d'interpretar, però a vegades difícil de corregir, perquè s'ha estat molt de temps reforçant. I llavors, clar, al moment que jo li dic a la persona que té aquest problema, no? Doncs ara l'has d'ignorar. Perquè si el gos veu que no aconsegueix res amb aquell lladruc i la teva atenció, que és el que ell vol, no l'aconsegueix de cap manera, deixarà de fer-ho al final, no? No insistirà més perquè veurà que no...
No em treu profit.
No res. Sí. I llavors, clar, si fa molt de temps que està fent aquest comportament, ho té molt reforçat, costarà d'extingir. I de que el gos es frustri, els gossos són molt cabezones, no em surt la paraula en català, no? Són
cabuts.
Insistents, sí.
Sí.
Llavors, costarà, no?, d'eliminar aquest lladruc. Però és qüestió de ser nosaltres més cabuts i al final, entre cometes, guanyar, no?, i que el gos digui, vale, doncs veig que no aconsegueixo, doncs...
Canvio de tàctica.
Aquesta no és la manera, no? Bordant.
Has parlat bàsicament del lladruc.
Sí. que l'equipararíem al cridar humà.
Cridar,
no?
No parlar.
El cridar, no.
És el nostre cridar.
Sí.
Per tant, estem en un registre ja alt.
Sí. En lloc de començar de menys a més, he començat de més a menys, no? En la comunicació.
Anem baixant, doncs.
Els senyals de calma seria la primera opció normal dels gossos. Entremig estarien els grunys. Els grunys o els somiqueig.
Això a què ho equiparem en el llenguatge humà?
A una queixa, no del tot cridant, no? Després d'un gruny vindria primer el senyal de calma, després el gruny i després el lladruc, no? Per exemple, o una agressió, després d'un gruny.
Seria perquè, el pas següent.
Clar, un gruny és una comunicació que indica algun malestar, algun negatiu, no? El gruny és prou. És com un to de veu més alt, com si nosaltres parléssim, diguéssim, enfadats, però sense cridar, no? Però estem dient ja, posant un límit, dient prou. Llavors, el gruny, què passa amb els grunys? Molta gent li té com por al gruny, quan un gos manifesta un gruny, o es pensen que el gos que és agressiu, o... I jo sempre dic que el gruny no s'ha de castigar. No, perquè quan castigues un gruny, el gos t'està manifestant que algú no li agrada. Sí que hi ha gossos molt grunyons i hi ha gossos no tan grunyons, no? Però quan algú no li agrada, anem a veure què passa aquí i com podem fer per arribar a un acord i que tu estiguis còmode i jo estigui còmode. Perquè si entrem en el joc de a veure qui pot més, la relació es trenca, el vincle es queda com malmès, no? I més si és una cosa contínua, es perd la confiança i pot ser que el gos ho accepti i claudiqui, però també pot ser que mossegui.
Que reboti.
Clar, llavors no cal, no?, arribar a aquest punt.
Per tant, el gruny hi hem de parar atenció.
Sí, i hem de parar...
Hem d'esbrinar què passa.
Hem d'esbrinar què passa
i... El gruny, el somiqueig...
Sí, sí. El somiqueig ja seria més una mostra d'ansietat. No arriba a abordar el gos, però es mostra ansiós, no? També pot ser per excitació i de content, eh? Però, per exemple...
Però llavors potser aniria acompanyat de saltar-te a sobre,
sí,
de moure's molt...
Moltes vegades sí, però a vegades també pot haver-hi gossos que estan quiets i estan com plorant. Uh-huh. I pot indicar o excitació bona, però bueno, no deixa de ser una ansietat, eh? Vull que passi ja això...
El típic cadell que el deixen sol tot el matí... I se'l passa somiquejant,
sí,
pobret.
Sí, clar, és en aquell moment aquell gos té ansietat, té tristor, però en altres situacions sí que hi ha gossos que més que tristor és per ansietat d'arribar a un lloc, no? I això també es pot treballar, perquè podem ensenyar al gos a que en aquell estat, per exemple, obrir una porta, no?, a l'hora de sortir al carrer. Si el gos es planta davant de la porta, estem a punt d'obrir-la, i està allà nerviós i plorant, si obrim la porta, sempre serà la mateixa
dinàmica,
seqüència de,
sí, sí.
Sí, a l'hora de sortir, no? Llavors, si volem reduir ansietat en aquell moment, no obrim la porta fins que es relaxi. Llavors, somiqueig, aquest plor, podem ajudar a que deixi de fer-lo. I també alhora doncs, ajudem a que no surti amb aquella ansietat. No? I el tema que dèiem abans dels grunys, per mi és bastant important que... La tendència és, quan el gos grunyeix, jo el castigo, el renyo, o li dono un cop... O...
Sí, això no ens agrada i reaccionem malament.
Sí. Llavors, què passa? Que en molts casos els gossos aquests que de sobte un dia mosseguen o marquen o fan una bona mossegada perquè ja no poden més, han sigut gossos que se'ls ha castigat
el gruny. Llavors, que era el seu avís de la seva queixa, no?
Sí. Llavors l'inhibeixen, veuen que allò no serveix per res perquè estan avisant d'una incomoditat i seguim amb la situació que els incomoda, no només les persones, també pot passar entre gossos. I
al final passen a l'acció.
Ah, sí, sí. Si arriben a inhibir aquest gruny, lo natural és que un gos grunyeixi quan se senti incòmode. Llavors,
què fem? Com reaccionem? Si quan no grunyeix, sabem què li passa...
Per exemple, clar, és que pot haver-hi grunys en moltes situacions. Per exemple, no sé, està un gos que acabem d'adoptar, perquè normalment pot passar en gossos que acabem d'adoptar i encara no hi ha una confiança. Un gos que conviu amb tu no és normal, que et grunyeixi. No és normal. A no ser que hi hagi uns antecedents d'una mala comunicació, no? Però no és lo habitual, no estic dient que... tranquils tothom, que si el vostre gos grunyeix cada 5 minuts no passa res. No és normal tampoc. Però, per exemple, en una situació en la que acabem d'adoptar un gos, té el seu menjar, li posem el seu menjar al costat, i, vull dir, se l'està menjant, i nosaltres passem pel seu costat i ens grunyeix. No el renyem, treballem aquesta situació. Com? Doncs, per exemple, cada vegada que ens apropem, agafem un trosset de fuet mateix, no? Algo més bo, i li deixem anar al plat. Aquest gos no és culpa nostra, ja ha vingut a casa amb aquest problema. O sigui,
li hem d'ensenyar que no som una amenaça, no? Que no li prendrem aquell menjar, al contrari.
Això, li afegirem sempre.
Sí, sí, sí.
Molts gossos que manifesten aquest comportament és perquè, precisament, al contrari, se'ls ha estat marejant molt amb el menjar per demostrar, per aquests programes que deia al principi, no? Qui és el líder, qui és el...
Qui mana aquí, no?
No cal. O sigui, el gos no hauria de tenir cap conflicte a l'hora de menjar. És l'hora de menjar? Doncs té el teu menjar, ja està, com jo quan... vaig a dinar, ningú em molesta, no? Llavors, així, mai, si assentem aquesta base, mai hi haurà aquest problema del gruny. Però en el cas de que el tinguem, perquè és un gos que ha vingut nou a casa i no sabem la història que ha tingut, ho podem treballar d'aquesta manera, el gruny en aquesta situació, no? Llavors, segurament, al poc que farà el gos quan veu que ens apropem, en lloc de grunyir, dirà: ai, a veure què em porta avui, no? Quina xutxa em porta, o... No? Llavors es tracta d'això.
I llavors sempre has de donar-li alguna cosa? O arriba un moment que es normalitza?
No, arribarà un moment que ell, quan ja entengui que tu no ets cap amenaça...
Es relaxa.
Ja està, no passa res. Ho normalitzarem, però al principi ens hem de guanyar aquesta confiança.
I en el pla inicial, perquè hem començat de més a menys... Hi ha les senyals de calma.
Senyals de calma seria...
A vegades les malinterpretem, també?
Sí.
També.
Sí, per això, llavors, els gossos han de passar al següent nivell.
El gruny, el somiqueig, sí. I si no, el lladruc.
Exacte. Senyals de calma és aquest, la més desconeguda, no? I ostres, i la, per mi la més important. És una comunicació ja innata que tenen, o sigui, és la seva comunicació, no? De fet, nosaltres, com a animals, no?, i quan som molt purs, que encara no hem començat amb el llenguatge, segurament les entenem millor els nens petits que els adults, no? I, en general, bueno, seria tenir com una conversa com la que estem tenint tu i jo ara, no? Seria parlar, entendre'ns, si hi ha algú que ens incomoda a tu o a mi, doncs dir-nos-ho d'una manera molt amable, no? Doncs això són els senyals de calma. Llavors, la...
I com ho fan ells?
Sí. Clar, amb el físic, no?
Sí,
no, aquí no hi ha, vocalitzacions, ni somiquejos, ni grunys. És simplement llenguatge corporal, no?
Aprendre a llegir aquest llenguatge.
Sí, sí. I ens les fan a nosaltres i se la fan a totes les espècies. Vull dir, és el seu llenguatge innat. I sempre està basat en intentar no tenir conflictes. Els gossos intenten sempre evitar els conflictes d'entrada, no? Si estan prou equilibrats. Per exemple, si ens apropem molt directament a un gos, probablement aquest gos es llepi el bigoti, així treu la llengua.
Els morros, vaja.
Sí, això és un senyal de calma. És: ui, t'estàs apropant massa directament a mi.
T'ho diu d'aquesta manera?
Sí, clar. Això,
i jo haig de retrocedir, gent... no?, per tenir bon rotllo?
Sí, has de dir, vale, doncs em quedo a aquesta distància, vale? La gent això ni ho veu. Ni ho veu, que el gos ha tret la llengua en aquell moment. Ho veu quan li dius.
A posteriori.
Sí, i li diu: ah, doncs sí, és veritat.
Sí que ho fa.
Doncs a mi m'ho fa molt, això, tal, no? Girar la cara, girar la mirada, girar-la, o sigui, mirar cap a una altra banda, no mirar-te fixament, perquè
això també vol dir no t'acostis tant.
Sí, és o m'incomoda de la manera que te m'acostes, o ara em vas a posar l'arnès, com sempre, allà a la cantonada, al damunt meu,
no els agrada.
Sí, llavors ells et fan senyals de calma per intentar que ho facis d'una altra manera. Segurament, si te sentes a terra amb l'arnès a la mà, és més fàcil que ell et vingui més còmode,
més receptiu,
i no et faci tants senyals de calma, saps? Llavors, per exemple, això, no? Girar la cara, girar el cos, donar l'esquena, que ja és una mica més, anem pujant
de grau.
De tot, sí. Seure, donant l'esquena, seure. I això els pipicants i
es veu molt. Moltes,
molt, molt, molt. Que el gos que dius, ai, sembla que estigui allà castigat de cara a la paret, mira, està fent senyals de calma als altres.
A la resta.
Sí. Olorar el terra, per exemple, quan el crides a lo millor en un to, vinga, va, que marxem, o així més sec, o comencen a olorar el terra, i tu penses, i aquest ara m'està prenent el pèl, i t'està dient, bueno, demana-m'ho d'una altra manera, noia, saps? O sigui...
Ostres, quina feinada que tenim, no? Perquè aquests senyals de calma són els més desconeguts.
Sí. I s'han de saber.
Els que menys interpretem i quina de coses que ens estalviaríem.
És que s'han d'estudiar, és superimportant.
Hem de llegir el llibre. Lenguaje canino, sí. les senyales de calma. I si no, escoltar la Neus Bertran i recuperar els seus podcasts. Mil gràcies, Neus, t'esperem.
A vosaltres.
El mes que ve. Val, adéu.
Gràcies.
Avui no volíem deixar de dir-ho i ens queda un minutet per tancar aquesta segona hora dedicant-li a la Taylor Swift, que és tot un fenomen pop i s'ha convertit en l'únic artista a guanyar 4 vegades el premi al disc de l'any als Grammy amb aquest Midnight. Tired of my scheme.